Ens posem en situació i veig que fem una miqueta de repàs a coses que han passat a l'estiu.
Sí, una miqueta. De fet, parlarem de
còmics... Per cert, ha anat bé i tot bé l'estiu?
Sí, i tant.
Perquè anem sempre tan a pinyó aquí que...
No, molt bé, molt bé.
Has llegit molts còmics, suposo,
pues sí,
no?
Sí, però les dues primeres setmanes em vaig dedicar a llegir novel·les i llibres perquè tenia moltes ganes i no trobava mai el temps per fer-ho.
I què n'hem de dir d'aquest estiu?
Bueno, a veure, parlarem de dues polèmiques que les tractarem ara, tot i que han passat a l'estiu, i també parlarem d'Inquibilal, d'un parell de còmics independents i d'uns quants clàssics.
Molt bé. Tema jueves, el vols abordar?
Sí, una miqueta, només dir que jo crec que ha servit per veure que la mesura de segrestar revistes a l'àrea d'internet no serveix per a res, sinó per tot el contrari que el que pretén.
Clar.
Una mesura com el segrest, no? O sigui, va ser una sorpresa.
El dia ha sortit el tret per la culata.
Exacte, jo no crec que és la portada de còmic, perquè el jueves és un còmic setmanal, humorístic, però és un còmic, la portada de còmic que més s'ha vist a tot l'estat des de la història del còmic a internet.
Doncs després d'aquest episodi que demostra també la força que pot arribar a tenir el còmic, com a...
Sí, com a eina.
Com a eina.
Jo sempre he pensat, de fet, als americans als anys 50 la van utilitzar molt com a eina de propaganda, el còmic, eren uns mestres. I porto un altre còmic que ha tingut molta polèmica aquest estiu, que és el Tintín en el Congo.
Els anirem ensenyant aquí a la pàgina web, tot i que aquesta portada de Tintín en el Congo crec que és la que menys presentacions necessita.
Sí.
La del jueves també la trobaran penjada, no en portem
Exacte.
Cap aquí, però els anirem ensenyant als altres
el
també.
El Tintín en el Congo, que és la segona aventura de Tintín, per mi la pitjor, perquè jo sempre l'he trobat horrorosa, per avorrida i perquè no porta enlloc, doncs, i fet el 1930, doncs a Europa, concretament a Anglaterra i a Bèlgica, hi han hagut algunes organitzacions i particulars que volen que es retiri de la venda per la imatge racista i la visió colonialista que es fan dels habitants de color del Congo. Que jo també crec que és una altra mesura que no és correcta demanar, perquè això... De fet, el que és un document històric i un fill de la seva època.
Clar, t'explica vegades... com es vivia als 30, no?
I clar, com... i sobretot la visió que es tenia dels pobres conguitos, no? Diguem-ho amb tot el respecte i perdó, que es tenia pues, la societat europea.
Ves que ara no els conguitos també els facin desaparèixer o els demanin que canviïn el nom, després d'això que has dit, eh?
Són incorrectes, totalment. I jo crec que el que amagar sota la catifa no porta enlloc, al contrari, jo crec que és bo que ens en recordem que no fa tant de temps aquestes imatges colonialistes existien.
A veure si me'n recordo del telèfon del directe, perquè jo he desconnectat per vacances. No, 93 306 92 04. El telèfon del directe, 93 306 92 04, que aquí me'l xivaven, que sí que han desconnectat aquesta gent d'aquí. Els oients que vulguin un còmic, que també és una novetat del còmic independent, és del Jordi Pastor, va estar un dia aquí al Cabaret Elèctric, és el seu nou treball, aquest Encuentro, doncs se'n portaran aquest còmic, que ara ensenyem també per la webcam.
S'ho ha donat el Jordi Pastor per...
Personalment, imagineu-vos, no passa sovint que el mateix autor regali el llibre. Si s'acaba la secció i a l'oient encara el podem passar per antena, serà un plaer. Què ens has de dir d'aquest treball del
Jordi
Pastor?
Molt bé, és el tercer còmic del Jordi Pastor. Ell ens va avançar que era un còmic on hi sortia els fets del Carmel, quan les obres de la línia de metro van fer en funció un parell d'edificis. Hem de dir, per això, que no és un còmic social, és a dir, el del Carmel és només un punt de partida, no? És la història d'una noia que creu haver perdut la casa i un escriptor que ha somiat amb el número de telèfon d'aquesta noia. Les dues històries...
Té un punt així com raro i misteriós també l'argument com el seu antic treball,
sí,
eh?
Sí, sí, no. I a més, ja ho diuen a l'Epila, que ho fa Miguel Ángel Barral, diu que a ell li recorda molt a Paul Auster, o li recorda que és un univers similar al de Paul Auster, i també una mica al de David Lynch. I això, lo de David Lynch és cert que al final l'àlbum trenca molt amb el que està explicant, i el Paul Auster jo no sóc un entès, però sí és cert que el poc que he llegit del Paul Auster, que és La ciutat de cristal, doncs sí que té una mena d'aquesta atmosfera. Són dos personatges que es creuen, i els fets del Carmel doncs són el punt de partida.
Després passem a parlar de Nacho Casanova, de Bang Ediciones, aquesta autobiografia no autoritzada.
Exacte, és un autor valencià que és conegut pel seu fanzine, que ja no el fa, que és ella, Como vacas mirando al tren, i que va guanyar pues, els premis del...
És que ja no passen trens, per això no el pot
ser.
Exacte,
exacte. De fet, per internet se'l coneix molt com... Ell signava molt com La vaca Nacho. Aquí el que ha fet, editat per Bang Ediciones, són un seguit d'històries, algunes són anècdotes, la relació amb els veïns, amb els seus amics, al sentar-se al bar a mirar passar les noies, però també històries més íntimes com les seves relacions de parella. De fet, és autobiogràfic. Jo me'l vaig llegir un matí estirat a la platja i em va agradar molt.
I anava rient, la gent no sabia
sí,
de què reies.
Hi ha històries que són anècdotes que tenen la seva gràcia i hi ha coses més profundes, no? Em va semblar molt fresc i realment em va agradar molt. Jo crec que dins de la... d'aquesta moda, podríem dir, ocorrent millor de còmic autobiogràfic que
sí.
Hi ha, és dels millors
com
que hi ha.
Com aquella noia japonesa però que viu a França,
sí.
Que també és una
ara
autobiogràfica
no
amb les seves històries.
Exacte. És tota una corrent molt que té, de fet té èxit. Jo crec que és de les millors que hi ha llegit fetes aquí.
Doncs passem a parlar d'una edició d'Ediciones La Cúpula, de Mome, que de fet
de
que és un recull de diferents autors.
Exacte. Fa dos anys que s'edita a Estats Units i ara ens arriba via Ediciones La Cúpula, és el primer volum, Verano del 2007, té com a títol, i és una antologia de joves autors de risc amb molta exquisitesa gràfica, però també amb històries que, a veure, la influència de Daniel Clowes o de Chris Ware, que són els diguem-ne,
els grans, pares de la criatura
els pares,
aquesta.
No de la criatura,
els germanets
però
grans.
De la corrent del còmic, deixa sentir. M'ha agradat molt, és molt interessant i a més serveix sobretot per descobrir molta gent nova. A mi m'han agradat personalment del que hi ha Gabriel Bell, Jonathan Bennett i la Sophie Crumb, que la Sophie Crumb és la filla
del
Robert Crumb.
I també dibuixa.
També dibuixa. I de fet hi ha tres o quatre historietes i segons les anava llegint m'anaven agradant més, no?
Ostres, que bé.
I està bé. Jo crec que aquest còmic és indispensable per aquells que volen estar al dia en còmic alternatiu nord-americà i està molt bé.
I a més té un traç que tampoc recorda 100% el del seu pare, no?
No, exacte. De totes formes té un
té un deix.
Té un deix, sí. Així rodonet, però...
I amb la forma d'explicar les coses també,
És
jo
que...
crec, clar, tenir un pare com el Crumb...
Sí.
Amb una ombra tan allargada, no?
Sí, exacte.
Doncs, i no és l'única dona que apareix aquí,
No, hi ha més
dones.
Sí, sí.
A veure si cada vegada...
I està molt bé. Ja ho dic, sobretot és imprescindible pels seguidors al còmic alternatiu.
Tampoc és la primera vegada que parlem d'Enki Bilal aquí al Cabaret Elèctric, ara també amb Norma Còmics.
Exacte,
tota,
Norma Còmics té una col·lecció dedicada a treure la seva obra integral. I jo ho he portat, això va sortir pel Saló del Còmic, però jo ho he portat perquè no ho he llegit fins l'estiu. I és perquè l'Enki Bilal és un il·lustrador que és, diguem-ne, dels clàssics del còmic dels 80 francès. De fet, a França és una persona que ven 500.000 d'exemplars per àlbum i això li permet estar-se pues, dos anys fent un còmic. El 1999 va començar una sèrie de quatre àlbums que ha acabat ara. Clar, jo el que he fet a l'estiu és una sèrie que ha durat 8 anys, és llegir-me-la ara, perquè si no, no podia. És una sèrie que neix del conflicte de l'antiga Iugoslàvia, i és perquè l'Enki Bilal, tot i que ha estat des de petit a França, és fill del seu pare, és un bosni musulmà, no practicant, i el conflicte dels Balcans clar, el va afectar molt. I va dedicar a fer aquesta sèrie que es diu El sueño del monstruo, i he portat l'últim, que es diu 4,
no?
On explica en un futur, el 2026, un futur, diguem-ne, ciberpunk, molt desagradable, trist, no? Explica la història de tres persones que van néixer durant un bombardeig de Sarajevo, i que ara, pues, ja, pues, 2026, pues, ja tenen uns 35 anys, i és la història que tots tres tenen orígens diferents. És un còmic molt personal, però que es llegeix molt bé, que és el bo d'un còmic, o sigui, això està bé, que creï el seu propi univers, però no sigui
excloent,
no és excloent, es llegeix bé, tot i que és ciència ficció.
Una mica el que vol fer el Martí Sales, vol tenir univers però no ser excloent. Ara he fet molt de reduccionisme,
Tens tota la raó, sí, és això.
I no és l'única cosa que portes de Bilal.
Sí, perquè jo volia recomanar la seva obra mestra, però volia dir que el bo, sobretot, de gràficament és impressionant. I com Norma Editorial ha anat reeditant en format àlbum tota la seva obra, volia recomanar, i ja que estem tractant també tema Països de l'Est, Partida de caza, que és dels 80, amb guió de Christine, que és amb un guionista amb qui va fer tàndem molts anys, i que explica una cacera privada feta per als caps de la policia política de tots els països de l'est, i que acaba, pues, amb una mena de conflicte que avança la caiguda del mur. És molt interessant, sobretot, pensar que és un àlbum que està fet abans de la caiguda del mur, i que, en canvi, un ho llegeix i veu que és un món, el del comunisme ja burocràtic i polític, que s'està acabant. I és un còmic per recomanar. I, de fet, el Saló del Còmic va sortir també de la col·lecció Cinc Palabres, un petit llibret que es diu Bilal, escrit per Alberto Torío, que explica la seva vida. Això ho he agafat al sortir de casa perquè no me'n recordava, i explica l'obra de Bilal. Si algú està interessat, s'ho agafa. Aquesta col·lecció és petiteta, és a dir, que es llegeix ràpid i bé, i és una molt bona guia per tractar l'autor.
Expliquen la vida de Bilal, però no
obra
en format còmic, eh?
Exacte,
no s'ha fet això encara.
És un petit assaig de 100 pàgines que es llegeix en una tarda i que està molt bé.
I, si vols, podem dedicar un parell de minuts a algun clàssic recuperat. Vols que comentem clàssics recuperats?
Mira,
o vols parlar de Batman?
No, però és un Batman clàssic, aquest, eh?
Val.
Això és Planeta, treurà tres volums, el Batman de Neil Adams. A mi el Batman de Neil Adams em fa molta gràcia perquè, gràficament és impressionant. El Neil Adams va revolucionar el còmic als 70, trencant les vinyetes, trencant la pàgina, fent uns dibuixos espectaculars. Però,
quins colors més dels 70,
sí, exacte. No, però el bo és que el guió aquí encara, sobretot, es nota molt en aquest volum, que són a l'any 69, encara és el Batman de la sèrie de televisió.
Sí.
Exacte, i jo em reia perquè hi ha algunes històries que tenen un encant de la innocència, i això topa amb un dibuixant que està trencant gràficament, no? I ho fa un producte molt, molt, molt curiós, i l'edició és molt bona. Seran tres àlbums, i de fet els guionistes evolucionen darrere del Neil Adams, i arriba un moment que es converteix en la persona que va redissenyar el Batman fosc que hi ha actualment.
Hi havia altres clàssics com l'Snoopy i el Carlitos, i així
ja
anirem parlant. Jo crec que ens hem situat bastant bé tornant de vacances, ens hem posat les piles, hem carregat bateria ràpidament amb el Daniel Fernández. El dimarts que ve tornarà a ser aquí, però ja sabeu que també la seva secció podeu fer-ne podcasting, podeu anar a la web i escoltar només la secció de còmics, si és això el que us interessa, del Cabaret Elèctric. Moltíssimes gràcies, Dani, fins la setmana que ve, i recomanar aquests dies feliços a la presó del Martí Sales, editat per Empúries, el convidat d'aquesta nit al Cabaret Elèctric, i ja estarem atents al disc del teu grup, dels Surfing Searles, i al nou llibre, que no ens vols dir el títol.
Perquè mai se sap aquestes coses. Potser el canvi l'últim moment i vés a saber.
Vinga, doncs gràcies també.
Moltes gràcies a vosaltres.